Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora des de Ràdio Valira. Com anem? Bé, bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores, senyors. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Aquí estem preparats i disposats a explicar-vos coses que passen per aquests mons de Déu. Algunes que no són gens ni mica d'agradables, però bé, així és la vida.
Així és la vida, sí, una cosa.
Demà, dia de la Constitució...
Sí.
Feliç Constitució, eh?
I tant.
Doncs demà, dia de la Constitució, farà 5 anys que es va decretar l'estat d'alarma i que el món es va parar.
Per la Covid.
Per la Covid-19. Sí, sí. Sí. En aquest sentit, hi ha avui un programa a la 2, que és un programa que començarà a les 10 del vespre i que es diu La pandèmia que paró el mundo.
Sí.
I a la qual doncs, expliquen doncs tot el que es va passar i que, lamentablement, i avui així ho confirma el Bon Dia, que parla, per exemple, de la Covid indetectable, de molta gent que ha quedat tocada.
La Covid permanent, i tant.
Exacte.
Tinc una amiga que, sí, que la pateix.
Doncs demà, sí. Demà 5 anys. A banda d'això, estava veient amb l'amic José Luis Moreno que tindrà que tornar, atenció, perquè no és cap tonteria, 35 milions d'euros. No és cap tonteria.
Home, si us ha de tornar, potser és que no els havia de tenir, no? Dic jo.
Bueno, és que el productor investigat pel famós aquell cas Titella, doncs ha estat condemnat ahir, precisament, a tornar aquests 35 milions d'euros a Alejandro Roamers, perquè va incomplir el contracte, perquè es veu que es va comprometre i anava o s'havia de fer una sèrie de televisió que havia de relatar la vida de San Francisco de Assís. I tot això se'n va anar a Norris. El títol era Resplendor i tinieblas, i bueno, hi havia un pressupost, i vés a saber què va passar amb el pressupost i amb els calés i tal. Bueno, tot el que li demanen al Moreno, doncs 35 milions d'euros que li haurà de tornar, en aquest cas, Alejandro, com dic, Roamers, que suposo que hauria de ser el que va posar el calé per portar a terme doncs aquesta pel·lícula o aquest documental
serial.
O aquest serial, el que fos, no? I després també que s'ha arxivat la denúncia per aquella estampeta que va ensenyar la Lala Chus.
Ah, sí, sí, per les campanades, no?
Exacte. I un jutjat de Madrid, doncs, ha dit que no, que no hi ha querella que valgui contra David Broncano, en aquest cas, i Lala Chus, i també el president de Ràdio Televisió Espanyola, per aquell delicte contra els sentiments religiosos, a l'ensenyar doncs, una estampeta de Jesús com una vaquilla del Gran Prix. Això va passar doncs, a les campanades passades,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
Però, bueno, doncs això... En principi, doncs, no hi haurà que... Bé, s'ha arxivat la denúncia i així la Lala Chus podrà seguir fent les xutxades i les capullades que furta aquesta.
Aquesta setmana no li va tan bé a la Revuelta? Bé, a veure, que té una bona audiència, però vull dir, amb aquesta guerra, entre cometes,
sí,
amb l'Hormiguero del Motos, doncs va guanyant el Motos.
Sí, bueno, mira, ja ho comentàvem a la tarda, però ja que ho dius, no costa res comentar-ho, i ahir precisament, bueno, ahir hi havia també el partit de l'Atlètic de Madrid amb el Real Madrid.
Oh, sí.
Però ahir, precisament, deia la Revuelta, que tenia Nicole Wallace, va fer 1.398.000 espectadors, i El Hormiguero, que tenia a Maria del Monte, que tampoc estem parlant de...
No, bueno, mira, escolta, bueno, deu interessar, jo què sé.
Doncs interessa perquè hi havia quasi 1.902.000 espectadors que estaven veient aquest programa. I parlant de programes, avui a l'Hormiguero, per qui vulgui, avui està el Pavo Real.
José Luis Rodríguez del Puma.
Això
sí.
Mateix. Doncs avui, en l'últim programa de la setmana, està el Puma. A veure, perquè jo la veritat és que el darrer que vaig veure del Puma, ja fa temps, va ser una cosa que em va cridar molt l'atenció, perquè era un recital i l'home estava sentat com una cadira de rodes i cantant.
És veritat.
Sí, 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 unes imatges molt impactants, sí, però sí, ja et parlo de fa bastant temps que...
No, potser està millor, no?
Home, m'imagino que sí, perquè si a més doncs va amb un programa...
Té 82 anys aquest senyor,
home,
eh?
Home, sí, clar, clar, no és un crio, això està claríssim.
I a més estic llegint que és doble transplantat de pulmó.
Imagina't. Sí, 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 no, Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, doncs per qui li interessi, avui està a l'Hormiguero. Com dèiem, ahir es va jugar el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Jo encara estic allò mirant lo de l'anul·lat, el penalti a l'Aranya.
No parla de res més avui.
Bueno, és que, escolta, vull dir, és que és una cosa que no l'acabo de veure, vull dir, és una cosa increïble. Però vaja, bueno, el cas és que doncs el Madrid, amb aquest idili que té de fa anys i panys amb la Champions, doncs continua endavant i es veurà les cares amb l'Arsenal del Miquel Arteta. Mm. I el Barça doncs jugarà contra el Borussia de Dortmund.
Molt bé. Bueno, això ja va a abril, eh? Tindrem
això ja
ara...
a l'abril, això ja a l'abril. Sí,
una
sí.
mica mig més de tranquil·litat,
sí,
ara,
bueno,
sense
ara Champions. Sí, ara hi ha jornada aquest cap de setmana i després hi ha aturada per seleccions.
Ai, mira que bé.
Sí, 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 perquè també juga
les seleccions, també jugarà a d'Andorra.
Evidentment, evidentment. Bueno, doncs,
a veure.
Avui és dijous, dia 13 de març, sí, del 2025. Mm-hmm. Avui ens queden ja 293 dies per acabar l'any i fem, com sempre, en directe aquí a Ràdio Valira, Cadena Pirinaica, el programa 2723. I avui la frase escollida, frase cèlebre del dia, és aquesta de Lombardi.
Aquest senyor era entrenador de futbol.
Lombardi.
Professional nord-americà.
Efectivament.
Diu, no es pot assolir la perfecció, però si perseguim la perfecció podem assolir l'excel·lència.
Exacte. Mm? Molt bé, el sol ha sortit a les 7 i 10 minutets. Fa una estoneta ha sortit el sol, però
ai,
segueix fotent fresquet. Està
avui vergonyós el sol.
Sí,
eh?
Sí, sí. La posta de sol serà a les 18 hores 58 minuts. Les hores que tenim avui de llum, 11 hores 47 minuts, ja pràcticament d'aquí 4 dies. Doncs, bueno, d'aquí 4 dies també, com aquell que diu, entrarem a la primavera.
Oh, sí.
I d'aquí 4 dies, doncs, tindrem ja, com aquell que diu, 12 hores de llum.
El punt, queda una setmana.
Per això.
Eh?
El punt més alt a la 1:04 minuts. Uh-huh. La lluna creixent, pràcticament plena, 98%, i demà lluna plena.
Si la veiem, perquè bueno, sí, sembla que estarà nuvolot, oi?
Exacte. Bé, pel que fa a la temperatura, avui hem tingut una mínima...
Fresca.
Mínima de 2 graus, màxima de 6 graus. Neu que al matí a 1.400, suposo que igual, pues sí, que han caigut unes volves de neu, i també això al matí, a la tarda a 1.500, i a la nit tornarà a baixar la cota a 1.200. Mhm. Uh-huh. I demà divendres 14 de març, dia de la Constitució, doncs...
Home,
sí, 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 sí.
L'himne, no?
L'himne.
Clar.
L'himne. Doncs demà, com deia, dia de la Constitució, estarà marcat per les nevades al matí, que poden afectar totes les cotes del Principat. Eh? Uh-huh. Atenció. A la tarda, això sí, perdran intensitat, però es mantindran les temperatures doncs fredes, mínima de 2 demà, màxima de 5. I també matí i tarda neu a 900 metres. Molt bé.
La dita
von Thyssen.
Març ventós i abril plujós fan el maig florit i fermós.
Ah, aquesta és molt, molt coneguda, eh? Uh-huh. Molt típica. Bueno, avui felicitem a les Letícies. podríem ser Letícia Ortiz, Letícia Sabater...
No, que... Però em sembla que ho vaig dir ahir, que era Santa Letícia.
Doncs pues avui em posa aquí a mi bueno. Santa Letícia. Bueno, és igual. Felicitats, sigui ahir o sigui avui, és igual. Sant Ramiro, Sant Rodrigo, Sant Salomón i Santa Nimfodora. Nimfodora.
I jo també afegeixo Santa Patrícia.
Ah, doncs molt bé, felicitats a tots, a totes, que passeu un feliç dia. Avui només hi ha una celebració, perquè avui és el Dia Mundial del Ronyó.
Val un ronyó, eh? Ah-ha. Ja ho diuen, eh?
Això. Hi ha molta gent que pateix d'aquest...
Home, sí.
De malalties, doncs, de ronyó, eh? Que és fotut, això.
També.
I tant. Bueno, com totes les malalties. Bé, avui també recordarem... Sí? Com tenim el papa, per cert? Va fent, no?
Va fent.
Però sembla que...
No tirem enrere.
Això és bo. Doncs mira, relacionat amb el papa Francisco, amb el papa Francesc, el 13 de març, dia com avui de 2013, i després de fer el conclave, que no es va menjar una rosca als Òscar. Bueno, sí, alguna, però vaja, molt poca cosa. Bueno, van fer el conclave i va ser escollit el papa argentí Jorge María Bergoglio, qui va adoptar el nom de Francesc Francisco.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, signorina, buonasera.
Buonasera.
Bueno, molt bé, doncs més coses. El 13 de març del 2006 va començar la construcció del monument i museu per commemorar les víctimes dels atacs de l'11 de setembre, que va ser inaugurat el 2009. Ens referim
maco,
a l'atac a les Torres Bessones,
a
Nova
York. L'atac
a les
Torres Bessones, molt maco, un lloc molt maco. Lamentablement no hauria de... Per què està això? Perquè haurien d'haver les dues torres.
Clar, no? Que sí.
Però bé, vam fer una cosa molt maca i molt emocionant.
Anem amb naixements i comencem amb una cançó molt coneguda.
Oh, i tant, oh, i tant. Oh, té història, aquesta cançó.
Darling, es diu Oh, Carol. La va escriure i cantar Neil Sedaka, 39, va ser l'any que va néixer.
Sí.
Cantautor i pianista, 86 anys, moltes felicitats. I una cançó que fa referència a la nova nòvia de Sedaka, d'aleshores, perquè això és dels 60, eh?
Evidentment.
La seva companya de classe, la compositora Carol King.
Eren nòvios.
Eren nòvios, eh?
Sí, sí, sí.
I ella també li va correspondre amb la cançó Oh, Neil.
Exacte.
Per cert, Neil Sedaka ha venut milions de discos a tot el món i ha escrit o coescrit més de 500 cançons per ell i també per altres artistes.
Sí, sí, tot un crac de la música.
Això.
Neil Sedaka, carai.
Oh, Carol, oh, oh Carol, na-na-na-na. I am but a fool.
Carai, molt bé.
Molt bé.
M'agrada. Bé, també felicitarem...
Felicitaríem,
vaja, sí, perquè ja no és entre nosaltres, Manolo Galván. El Manolo Galván era argentí.
D'origen espanyol.
Exacte. Va ser el cantautor una part de la seva carrera, però ell també va estar en un dels grups de l'època, que eren els Gritos.
Mites.
Els Gritos, ostres.
Los Gritos.
Sí. Los Gritos, eh? Doncs sí, va ser el líder de la banda, tot i que també va fer doncs, la seva carrera en solitari. I aquest sí, el podem felicitar, perquè aquest, doncs, avui també ens fa anys, és el Adam Clayton. Aquest senyor va néixer un dia com avui, del 1960, és el baix i també compositor britànic de la banda U2, U2. A l'any 1996... Doncs l'Adam Clayton i el Larry Mullen doncs, van contribuir a la banda sonora de la pel·lícula del 96, Missió Impossible. Van fer doncs, això que esteu escoltant.
Aquesta peça ja existia, però ells hi van fer, doncs, hi van posar la seva cullerada, no?
No, no, i molt bé, eh? Perquè la veritat és que la banda sonora és fantàstica, a mi m'encanta. Bueno, doncs això, felicitats a Adam Clayton, que doncs, forma part de U2 amb el Larry Mullen, amb el Bono i amb el DH. Eh? Bé, el 63, felicitem Fito Páez.
Músic i compositor argentí, molt conegut.
Home, eh? I tant. I també felicitarem a un futbolista fantàstic, bon nano, que aquest sí que va recórrer la Seca, la Meca i la Vall... la Vall d'Andorra, no?
No ho sé, si va venir.
M'imagino que alguna vegada haurà vingut. Xaval extraordinari, Miquel Soler. El Miquel Soler, que va començar amb la Unió Esportiva Olot l'any 79 i que després va passar per l'Espanyol, l'Hospitalet, va tornar a l'Espanyol, de l'Espanyol se'n va anar al Barça, del Barça a l'Atlètic de Madrid, de l'Atlètic de Madrid va tornar al Barça, del Barça se'n va anar al Sevilla, del Sevilla al Real Madrid, del Real Madrid al Saragossa i del Saragossa al Mallorca, on va acabar la seva carrera com a futbolista, que després també va fer, crec que, d'entrenador. Així doncs que moltes felicitats a Miquel Soler, que va néixer el 65, 1965.
I continuem ara felicitant amb un cuiner.
Sí, el Pepe Rodríguez. Aquest és el del Masterchef, no?
Sembla que sí.
Sí.
No he vist mai, el Masterchef.
Pues jo l'hauré vist un parell de vegades.
Allò de passada, sí. Pepe Rodríguez, rei. Pepe que també Rodríguez. Fa anuncis,
I tant.
Home.
Fa de tot i força. Doncs res, avui el Pepe Rodríguez, que ens fa també anys. I també qui hagués fet anys és la sempre recordada i estimada, almenys per la meva part, Carme Chacón.
Capitán, mande firmes. I ara digan conmigo, viva España!
Doncs ja no és entre nosaltres la Carme Chacón, que a més va
que
ser
jove.
La primera... Molt jove, molt jove. Jove. Va ser, a més, la primera ministra de Defensa,
espanyola, sí.
I també acabarem felicitant, aquí sí que podem felicitar, doncs, a una actriu i també presentadora, que és la Kira Miró.
Que és molt maca.
Que és molt maca, va néixer el 80 i que ens fa 45 anyets.
I ens deixava el 2013 Malachi Throne.
Sí.
La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la
aquest,
nave.
Aquest l'hem posat i l'he posat bàsicament perquè aquest personatge em recorda doncs els meus anys de jove, de veure doncs, un munt de sèries de l'època i que rara era la sèrie on aquest home
no
sortís. Perquè, clar, des de, pues, no ho sé, Los Intocables, El Fugitivo, La Gente de Cipoll, Mànix, que eren sèries doncs, de l'època, sempre hi havia la presència en una o a l'altre capítol de Malachi Throne. A banda d'això, aquest home va fer uns papers que també el van fer encara molt més famós perquè era un dels protagonistes de Viaje a las Estrellas, que és el que estàvem escoltant, i també El ladrón sin destino, que era aquella sèrie que també protagonitzava Robert Wagner.
No.
Sí, que era molt bona, eh? Eren molt bones sèries, realment molt bones. Vull dir, quan parlem del Fugitivo, Los Intocables, La Gente de Cipoll, El Ladrón sin Destino, sèries molt guapes. Clar, evidentment, ho hem de col·locar i ho hem de posar en el context que eren doncs, els anys 70, m'entens? Vull dir, clar, vull dir...
Finals de 60, 70...
Això mateix, clar, clar, evidentment. Bé, doncs ens deixava el 2013 Malachi Throne. I també qui ens deixava el 2022, tampoc fa pas gaire, també un molt, molt, però que molt bon actor. Entenc. I que ha fet un munt de pel·lícules.
William Hurt.
En una isla tropical muy lejana vivía una extraña mujer. Llevaba un vestido largo de lana negro que le sentaba como un guante. Pero la pobrecita estaba atrapada en una tela de araña que surgía de su propio cuerpo.
El beso de la mujer araña.
Exacte.
Per aquest paper va rebre un Òscar com a millor actor al 85.
Sí, senyor. William Hurt.
Que feia a Sonia Braga, no?
Sí.
A Sonia Braga.
Correcte,
era
correcte.
Era la mujer araña.
Sí, i una anècdota que sempre ens agrada explicar cosetes al voltant d'aquests personatges és que l'any 1993 se li va oferir a William Hurt fer el paper del Dr. Grant de Parque Jurásico, la pel·lícula de Steven Spielberg,
sí.
No? I aleshores Hurt va dir que no.
Yeah.
Fins i tot no havia ni llegit el guió. I va dir, miri, sabeu què? No, no m'interessa. El cas és que el paper de William Hurt el va ocupar Sam Neill, que també sí. És un molt bon actor.
Sí, i tant, i tant.
Però va ser doncs, el que va ocupar el paper que no va voler l'amic yeah. William Hurt.
Sí, noi. Sí, sí, sí.
Coses que passen al cinema.
Doncs clar. Què et sembla si anem a donar un cop d'ull a la premsa?
Som-hi.
I comencem amb l'altaveu que ens parla de la Covid, eh? Covid persistent, 5 anys després, malaltia oblidada. El 24, el Ministeri de Salut i el SAS tenien registrat 16 pacients a qui els símptomes del SARS-CoV-2 no els desapareixien i fins a finals del febrer del 25, fa poc, se n'havien diagnosticat 4 més, tot i que no hi ha una unitat específica de seguiment, sinó que el tractament es fa des d'atenció primària. I la coordinadora per l'habitatge digne proposa 3 itineraris diferents per la manifestació del 5 d'abril.
Mm-hmm.
La commoció a Andorra per la mort de la menor fugida del centre tarragoní on estava internada. I un altre cas del cas BBA, una altra persona, l'auditora a BPA Sílvia Moral, que diu en el moment que els estalvis dels meus pares van quedar bloquejats, se'n va enfonsar el món. Explica que es va veure obligada a reinventar-se després de patir seriosos problemes de salut mental a causa del malson que li va suposar perdre la feina a la qual pensava que arribaria a jubilar-se.
Ja. Yeah. Molt bé. El bon dia està molt bé, perquè hi ha el que és la capçalera, bon dia, la O hi porta una mascareta,
yeah.
Que tant i tant i tant, sí, i tant sí. Ens vam fer tips de portar.
Mare meva.
I que encara...
Hi ha molta gent que em porta.
Que em porta, sí, encara veus gent, sí. Doncs bé, 5 anys, com dèiem, de la pandèmia del coronavirus, la Covid... indetectable, és el titular, els ciutadans aprenen a conviure amb un virus que avui és una infecció endèmica més de les moltes que hi ha, no? I en aquest sentit hi ha una entrevista al senyor Joan Martínez Benasset, els
sí.
Hi sona?
Home, sí, el que era...
El del gatet.
El que era el ministre de Salut, eh?
Ministre de Salut
la pandèmia.
Del 2019 al 2022. L'entrevista, doncs, hi ha un titular que han extret que diu les espatlles em pesaven molt, però va ser encertat anticipar-nos, no? I després també doncs, parlen de moltes coses al voltant d'aquests 5 anys i les coses que van passar aquí a Andorra. Hi ha una fotografia doncs, de l'avinguda Meritxell absolutament buida. Uh-huh. Imatge doncs, que jo vaig veure en moltes ocasions.
Home, jo, ves.
Sobretot quan passejava el Miqui.
Clar. Ell tenia l'excusa. Perquè diuen que també es van adoptar molts gossets i gossetes en aquell moment, no? Perquè era una bona excusa per sortir al carrer.
Sí, clar, perquè és que si no l'única...
Vostè què fa pel carrer?
Clar, clar,
passejar el
gos. Clar. Bueno, de tota manera, també s'ha de dir que això sí que ho podem dir, perquè així va ser durant tota la pandèmia, tant tu com jo vam estar fent el programa.
Ah, sí, sí, no, vam estar treballant, sí, sí.
I vam estar treballant i bastantes hores, eh?
Amb la Mercè, i amb nosaltres tres, aquí.
Exacte,
sí.
Exacte. Sí, sí. Un torn de matí i després hi havia un altre torn a la tarda, però bueno. Doncs sí, sí, moltes, moltes coses que, bueno, que es podrien explicar d'aquella època. Bé, també hi ha una fotografia, perquè es veu que ahir el senyor Espot doncs, va fer un reconeixement, el senyor Espot i tota la... el govern, no? Un reconeixement a la societat civil.
Sí.
També hem de parlar de 10 ferits en un incendi d'un hotel...
A Patagònia.
A Arinsal.
A Patagònia, sí.
Sí. I també que els funcionaris, i atenció, s'hauran de dirigir sempre en català. Aquesta ja per norma.
Molt bé.
Que estiguin dins del món del funcionariat, eh? Bé, també els arquitectes que volen augmentar la cessió obligatòria i la decisió de la Unió Europea sobre l'acord d'associació al juny com a molt tard.
Anem amb el Digital Andorra. Montaner insta a tallar el frau dels permisos de residència fent que l'amo del pis certifiqui que l'immigrant hi viu. També augmenta la població resident el passat febrer i Andorra arriba a un total de 87.486 persones. I el salari medià a Andorra també augmenta un 4,9% al desembre, arribant als 2.171,12 euros.
Molt bé, el diari d'Andorra... però és que, clar... Han trobat morta la nena que va desaparèixer.
L'Arabella.
Exacte. I bé, jo la coneixia. Jo la coneixia. I la veritat és que... Bueno, i els seus pares, i sobretot el pare, no?
Sí, jo també.
Bueno, doncs l'han trobat morta, desapareguda a Tarragona. El cos de la jove andorrana, de 14 anys, va ser localitzada ahir a la tarda, després de 2 dies de recerca a Aiguamúrcia. Els Mossos d'Esquadra van informar que la noia, diguem-ne, s'havia llevat la vida.
Sí.
És a dir, es va suïcidar. D'això que parlem tant, no?, de que cada vegada hi ha més gent i més gent jove, doncs que alguns ho fan i uns altres
ho intenten,
saps? Però que cada vegada això es dona més, no?, lamentablement, no?, i que s'hi hauria de posar fre. Bueno, doncs res, per altra banda, 28 jubilacions anticipades a Andorra Telecom, el 68% dels treballadors que complien els requisits han decidit, doncs, prejubilar-se. Prou, s'ha acabat.
Yeah.
Estima perquè, noi, no veureu el nou edifici.
Home, sí que el veuran.
Bueno, sí, però no hi treballaran.
Bueno, mirant des de fora.
Home, jo m'espero estrenar l'edifici. Home.
I amb quin percentatge del sou, ho diu, o no? Bueno, ja ho llegirem.
El pla de prejubilacions endegat per Andorra Telecom s'ha tancat amb una baixa voluntària de 28 treballadors de la companyia. Una quarantena complien els requisits marcats per l'operadora, tenir almenys 55 anys i haver treballat com a mínim 15 anys a l'organització. Són el 68% del total de treballadors.
No ho diu?
No ho diu. No ho diu.
Doncs fora.
Bé, també hi ha la fotografia d'aquest reconeixement a la societat civil per la Constitució. El comú que es referma i no concedirà el permís de l'ús als xalets dels Vilars. Tècnics i esportistes i entitats amb subvenció hauran d'aprendre el català. I, per altra banda, també, que això també és una bona notícia, en futbol sala, Andorra guanya Macedònia del Nord al preeuropeu per 2-1.
Molt bé.
I també ens parlen d'aquests 9 intoxicats lleus a l'incendi de l'hotel Patagònia d'Arinsal i que el COA vol promoure el lloguer assequible en les noves promocions.
Doncs vinga, que són 2:15. Avui tenim en Josep Maria Mangot.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A prop de A Andorra 2000 Carrefour estalvia amb els nostres frescos. Cada dia una secció amb 15% de descompte. Sí, sí, el que escoltes, 15% de descompte en els més frescos. Avui dijous, aprofita el 15% de descompte en tota la carnisseria. La millor carn del mercat, al millor preu. I a més, vine avui al restaurant Bon Appetit i descobreix el nou menú del migdia amb primer plat, segon plat i postres per només 9,90 €. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Culturejant. Amb Josep Maria Mangot.
Doncs sí, culturejant, com sempre, llibres, exposicions, art i el que faci el que falta.
El que calgui.
Vela.
Vela, també.
També.
Sí, sí. Vela.
Em riu ell.
Home, que fa, home.
Que fa dies que no en parlem.
Fa dies que no en parlem, ara. Fa molt temps per anar amb...
No, no tant.
A mar, no?
Aviam si la gent va esquiar.
Sí.
Anar a mar, o sigui, a nivell de fred, és una mica més suau, però si t'abrigues, doncs
mira.
A mar el que hi ha és la humitat, que té sí, normalment, sí. Que castiga una mica, no?
Yeah.
Però si t'abrigues una mica bé, no, és molt agradable navegar a aquesta època perquè no hi ha nivell.
Clar,
clar, clar.
I estàs sol, no et cruses pràcticament amb ningú.
Oh, quina por.
I, quina por.
Si vas a fondejar amb alguna cala, segurament... No hi ha ningú.
Yeah.
És una mica la vela de fa 40 anys o 50. Yeah. Saps què vull dir? Que ara,
sí, sí.
Un cap de setmana, un dissabte de l'estiu, a partir del juny, vas amb una cala que abans eres un o dos velers, i hi ha 4, 5 o 6, els tios de les motos d'aigua...
Sí, té una gentada, vaja.
Sí.
Normal.
Com tot s'ha espatllat.
Molt bé.
Tot es va espatllant, sí.
Per una banda s'ha democratitzat, és a dir, és una cosa que abans semblava com molt elitista i tal, i en realitat no ho és. Hi ha molta gent que té 2 o 3 cotxes,
sí.
Pues pensa que tindre un veler podria ser l'equivalent. Depèn de quines condicions, depèn de quina és l'hora, i depèn també dels anys del veler. Igual el veler és més barat que tindre un segon cotxe.
No?
I a l'hora depèn de tot, de l'hora, tal i qual. No és una despesa que no es pugui afrontar. Home, amb un sou base, evidentment.
No.
Però si treballes en alguna cosa, t'hi guanyes una mica la vida i tot plegat, hi ha molta gent que segurament pues, té una segona residència o té un apartament. Un veler, en certa manera... surt probablement més barat que treballar. Però, bueno, és una cosa no coneguda. O sigui, jo sempre he dit que és molt més barat una vegada que esquiar, per exemple.
Ja.
Tu amb l'esquí, normalment, cada 2 anys, o cada... depèn de la teva, diguéssim, del teu nivell, canvies equips, si els nens ja ni en parli, no? Parli de la gent gran, canvies les potes, canvies els esquís... Si no vius al país que vens de fora...
Doncs clar, també és una despesa important, sí.
M'entens? Vull dir que
sí, que sí.
No sé, cadascú posa els diners allà amb el que li fan.
Oh, i tant, no? Oh, tant.
Però
sí.
Jo sempre dic que no és una cosa...
desorbitada, no és tan ni un iot, vaja.
No, perquè has de comptar que un veler de 8 o 9 metres d'ocasió el pots trobar a partir de 5 o 6 mil euros.
Ah, carai, està bé.
Vull dir que llavors, home, te'n vas a mascar, evidentment. Si vols un veler de 11 o 12 metres,
sí.
Relativament nou,
sí.
Un veler que tingui 8 o 10 anys, això t'aniràs a 40.000.
Ja.
Clar, 40.000 euros és el preu d'un esportiu... No, que ni d'un esportiu, vull dir, estem parlant d'un monovolum, pràcticament.
Ja, ja, ja.
Segons quina marca. Vull dir que jo sempre he pensat que no és una... Bueno, jo, per exemple, vaig fer molta vela lleugera.
Sí.
La vela lleugera és la base, des del meu punt de vista, de tot. És a dir, i un vaixer, un bot de vela lleugera, doncs, pot portar, què sé jo. Ara no ho sé, perquè estic molt despenjat, però d'ocasió segur que el pots trobar per menys de 1.000 euros o per 1.500 euros.
Carai.
Jo recordo una època que per, no sé, l'equivalent de, no sé, 1.200 pessetes l'any,
sí,
i no,
sí,
estem parlant de, dels anys 80-90, per 1.200 pessetes l'any tenia dret a tindre el port, poder-lo baixar per la rampa, i tenia fer una taquilla per guardar les coses.
Ah, molt bé.
Vull dir que, o sigui, no és, és un esport com tants d'altres. No em diràs, per exemple, que la gent que va amb bicicleta no gasta diners.
Home, sí, perquè a més els preus que s'han posat les bicicletes, i segons el tipus de bicicleta que vulguis, val una pasta.
Exactament, o sigui, jo veig gent que va pel carrer amb bicicletes, o sigui, que fa esport i tot plegat, que són bicicletes que valen una fortuna.
I tant, i tant.
Vull dir que tot al final la gent posa els diners allà.
Allà on vol, allà on vol.
Allà amb el que li faig.
Jo és que, mira, sí, jo, la veritat és que sí, jo és que, Josep Maria, amb el tema dels barcos em marejo, i és un desastre.
Ah, no. Si et mereixes, malament.
Malament. Fora. Però si no em meregés, jo, clar, a mi m'agradaria un
iot,
un tipus Juan Sebastián Elcano.
Ah, està bé. Passa que necessites molta gent perquè t'acompanyi.
És maco aquest barco, eh?
Sí, és llàstima que sigui el que és i el que representa.
Bueno, vale, això és una altra cosa, però el barco és una passada, eh? Fotem-t'ho que el barco és una passada, eh?
Ah, escolta, en matèria de... En matèria de deixances de balers a escola...
Sí.
Que n'hi ha, quasi bé cada país en té un,
clar, sí,
hi han veritables meravelles.
Clar, no m'estranya.
Els portuguesos tenen un, el balem, que és una preciositat.
Ja, ja.
Que hi ha, bueno, ara, a més, hi ha hagut tot un moviment que ve d'un temps cap aquí. Els francesos, sobretot, com això, són molt, ho fan molt bé. Per exemple, van reconstruir l'Hermione, que és la fregata que va portar Lafayette als Estats Units, bueno, la que era Amèrica, o sigui, el que era encara colònia anglesa,
sí,
per ajudar a aixecar els colons contra els anglesos,
sí,
i això van estar 20 anys per reconstruir-la, la tenen a Rochefort, i la fan navegar.
Ah.
O sigui, una vegada a l'any fa una volta, arriba fins a la Mediterrània, i és un barco del calibre del que sortia com a protagonista a l'Estrella en Comanda.
Ah, vale, vale, vale.
Els anglesos tenen conservat, bueno, reconservat, i passa que el tenen amb un dic sec que sembla que estigui l'aigua, però no ho està.
Ja.
El famós HMS Victory. El Victory era el vaixell, o sigui, el vaixell insígnia del Nelson.
Ah, de l'almirante Nelson.
A la batalla de Trafalgar, que tot el van matar. El van matar a Trafalgar. I és un barco de línia amb tres ponts de canons, i és espectacular, perquè és un monstre. I no era el més gran de l'època. Eh? O sigui, el barco més gran d'aquesta època és el Santíssima Trinitat, que era espanyol, que el van apressar a Trafalgar, i com que quan el portaven cap a Gibraltar van agafar una tormenta molt forta i se'ls hi van ensorrar. Però allò era un monstre, era en aquells moments el cuirassat o el portaavions més gran que et puguis imaginar. I era espanyol, l'havien fet els espanyols.
No t'agrada, no t'agrada tu parlar de vela,
eh? Ja es nota.
No li agrada.
Josep Maria.
Heu estirat de la llengua vosaltres?
No, clar.
No, que anava a dir que demà la Constitució andorrana fa 32 anys.
Ho sé.
Eh? Que també...
És molt important, eh? És molt important.
Potser s'hauria de revisar amb alguns punts, ja, perquè s'ha fet grandeta.
Bueno, però clar, és que això, al final...
Amb totes, sí.
Hi ha una mica de problema amb això de les constitucions, que semblen les tables de la llei del
Sí.
No? Que com que estan picades en pedra, no es poden tocar. I això, precisament, la Constitució hauria de ser un element molt més flexible i així més actualitzable. No?
Exacte.
Però, bueno, és un pas molt important. No? O sigui, donar una Constitució en un poble és construir, o sigui, dipositar la sobirania en el poble. Jo crec que a tota una sèrie de gent li devia costar una mica.
Volia que ens parlessis d'aquest fons de pintures d'artistes locals que hi ha a la Casa de la Vall.
Molt guapo.
Sí, és interessant perquè és un recorregut per la... No et diria pas que l'actualitat, perquè això fa temps que s'està fent. Sembla ser que el govern cada any o així inverteix en un artista del país i li compra una obra. I llavors, esclar, et dones compte en primer lloc que d'aquests moments em sembla que el fons té més de 90 peces.
Déu-n'hi-do.
I n'hi han exposades 30 només. Però vol dir que hi han 30, com a mínim 30 artistes d'Andorra.
Sí, sí, clar, clar, evidentment.
Sí. Que n'hi ha més. Eh?
Sí, perquè deuen, però... deuen repetir alguns, no?
No, els que hi han exposats no n'hi ha cap de repetir.
Val.
Tens, per exemple, hi ha des de Valdés, Xandri, hi ha unes peces del com es diu, el d'això, en Sassol Ángel Calvente, hi ha una peça, també estic fent memòria,
no vaig prendre
nota amb el fet, perquè ho vaig anar a veure almenys fa 15 dies.
Sí.
Hi ha una peça del Casa Major, hi ha una peça del Moles, hi ha una peça de la meva filla, de l'Anna, hi ha peces del Sergi Mas, hi ha una peça del Francisco Sánchez. I és una exposició molt agradable, perquè és petita, a més està fet al cap de casa de la Casa de la Vall, que aprofites i pots veure l'edifici que normalment s'obre no tant que això, si no hi ha una exposició està tancat. I, bueno, jo penso que és una exposició que es veu en un moment que queda només per veure la fins a final de mes, i jo la recomanaria bastant bé, perquè és un recorregut bastant bonic, no? O sigui, hi ha peces bastant interessants, eh? Inclús hi ha una peça de la Carme Massana, hi ha una peça de la Carme Mas, ja veus, per exemple, aquests pintors que tenen encara una influència com molt directa pràcticament dels impressionistes. La Carme Massana és viva, la Carme Massana té 90 anys.
Sí.
I la peça aquesta que està exposada li van comprar fa 2 dies. Li van comprar potser l'any passat, que és una edició de la Casa de la Vall amb els seus colors taronges i grocs.
Vam parlar una miqueta, no? Crec, quan vam fer una
exposició
de la...
Sí, bueno, perquè no, en vam parlar d'una retrospectiva que li van fer.
Sí, sí.
Te'n recordes?
Sí, i tant.
Bé, està bé, o sigui, jo crec que és una exposició que val la pena donar un cop d'ull i veure-la. No vaig veure cap... Em sembla que no hi havia cap Galobardes, que en deuen tenir, probablement.
Sí.
Hi havia una quadre d'una persona que jo no havia sentit anomenar mai, em sembla que es deia Novelles, i em sembla que era una senyora. Hi ha uns gravats bastant macos de la Mar Garcia. Hi ha algun cartell de la Constitució que també està exposat. Penso que és un recorregut que jo el recomanaria.
Molt bé. Tu tens quadros de la teva filla a casa?
Sí, clar.
Te'ls cobra o no?
No, generalment me'ls ha regalat. Jo el que sí li he comprat en ocasions per fer obsequis i tot això són mocadors, banes...
Sí, que pinta amb seda, no?
Sí, amb seda, sí, pinta seda, sí.
Un artista.
El de Xances, bueno, fa moltes més coses, eh? La seda és potser una de les seves activitats més conegudes, però ella fa... Per exemple, fa vestuaris i col·labora en cinema i en teatre. És una persona molt polifacètica.
Un artista.
Com el papa.
Com el pare, de tal pare, tal hija.
I la mare també. La mare també era una persona molt, molt polifacètica.
Ah, mira.
Ara va fer, per exemple, un taller la setmana passada. Ja sé que això és una mica anapòtic, però m'és igual. Va fer un taller, em sembla que va ser a Sol Déu, a l'hotel del Calbó.
Sí.
No l'Hermitage, l'altre. L'Esport. L'Esport Spa.
Sí.
Que va tindre, van fer una pintada de mocadors, un taller, i va tindre 31 alumnes.
Ja, déu-n'hi-do.
Vull dir que hi ha un cert poder de convocatòria.
Molt bé.
Però bueno, bé.
Perfecte.
Volíem parlar d'alguna altra exposició.
Sí, la de Planchard.
La del Planchard.
Bueno, jo no diria que no l'aneu a veure, perquè en realitat és innovador, és molt diferent de totes les coses que hem vist allà dalt els últims temps.
Ja.
A mi, escalar digital...
No et fa pes.
Segons com, em costa una mica, no? Ja entenc que anem cap aquí, perquè... I sempre tenim aquella dubte de si l'art és allò que s'ha de fer amb les mans o és el concepte el que importa. O sigui, clar, quan el que importa és el concepte i el missatge, el medi per al qual el portes a la realitat hauria de ser no rellevant. I clar, no estem al Renaixement, que la gent tenia que picar el marbre per fer una escultura. Sí. Estem en un moment molt diferent, no? No sé si per sort o per desgràcia, això ja no hi entraré. I llavors és una exposició que jo no coneixia, aquest senyor. I ell fa una fotografia, un espai... les fotografies de base, per mi, sembla que era el millor, però bueno, és igual. Fa aïlla un detall, per exemple, d'una instal·lació industrial, d'un immoble abandonat, d'un grafiti, d'un detall arquitectònic, i aleshores el treballa, primer que tot, amb simetries, és a dir, fa com una mena de visió calidoscòpica, les desdobla, les repeteix, i després hi aplica un tractament de 3D, que llavors l'exposició l'has de veure amb una ullera blava, una ullera que té un vidre blau i un de vermell.
Com si anessis al cine, en una pel·lícula en 3D.
Exactament.
Més ni menys.
Es va posar de moda fa moltíssims anys.
Sí, però no ha tingut, no ha tingut massa...
No ha anat... és com una mena d'efecte que quan es veu perd una mica l'interès. El que passa que, esclar, aquí està ben fet, la producció d'imatges està molt ben fet perquè la sensació de relleu és impactant. O sigui, realment el relleu és molt impactant, no? Bueno, clar, no sé, jo m'hi vaig estar una estona, m'ho vaig mirar tot. Aquestes coses a mi no com t'ho diria jo, m'impressionen poc.
No t'entusiasmes, vaja.
No, perquè és allò de trobo una tècnica i l'exploto. Clar, a la que has fet 5, 7, 10, 12 peces, ja no té més recorregut. Tot es fa llavors amb la base, amb la imatge que trobes d'origen, etc. El que està interessant és, hi ha com un vídeo curt d'uns 10 minuts, que quan entres, la senyoreta que hi ha ara, que han canviat la persona que hi ha allà, el posa perquè el sentis amb uns auriculars, amb unes músiques d'aquestes que es fan ara, com les que fa el Thyssen per als seus quadres. I llavors, el maco que té és que les imatges evolucionen. És a dir, hi ha una primera imatge sobre molsa i la molsa va creixent i va creant coses. Bueno, és una mica com aquella cosa de les evolucions dels fractals, no? Es pot anar a veure. Bé, a més, aquestes coses tenen l'avantatge que són totalment gratuïtes, per tant, és tindre una mica de temps.
I anar-ho
pujar a fins a dalt a Escaldes i veure el que estan fent Escaldes amb tot el tractament del riu, que sí que és espectacular.
És molt guapo,
l'obra aquesta de l'Albaceda, aquest escultor cubà que viu aquí al país des de fa molts anys, està fent tot un tractament del riu basat en l'aigua i amb les aigües termals i tot plegat, que francament val la pena anar, no s'ha acabat encara, però francament val anar-ho a veure, perquè quan hi ha capulles pots veure les dues coses.
Evidentment, estem parlant de l'Espai Caldes. Aviam, tenim també la presentació d'un llibre.
De l'Eva, ara s'hauràs de fer res, dos minuts i mig? Vinga, som-hi.
No, és que molt fàcil, vaig anar abans d'ahir a la presentació del llibre de l'Eva Arasa, fins que se separa l'ànima del cos. L'estic llegint, està molt bé. I de moment està molt bé. Jo la conec amb ella personalment, no l'hi tractava molt, però la tenia com qualificada com a poetessa, tot i que després vaig saber que havia publicat un llibre de relat, també té algun premi literari i tot, i al final s'ha atrevit a fer una novel·la i, curiosament, ha fet una novel·la policíaca.
És una novel·la policíaca.
Sí, que a més és molt curiós, perquè recordeu que us vaig parlar que havia anat a una trobada del sector literari fa un temps? Allà es va dir que a Andorra no es publicaven novel·les policies. I això, en certa manera, és cert, perquè el Villaró, per exemple, l'Albert Villaró i la Ludmila Canut no editen aquí a Andorra. Escriuen i viuen, però no editen aquí a Andorra, no? Llavors, és com seria una primícia i obre un camí, perquè, esclar, fins ara moltes de les publicacions que es fan aquí a Andorra versen sobre Andorra i anem donant voltes sobre aquesta història, no? I la veritat és que el llibre m'està agradant, està molt ben escrit, toca uns temes, no faré més spoiler, toca uns temes que estan molt bé, els lliga amb les sentències de bruixeria. Mm. Bé, jo el recomano i encara no l'he acabat de llegir.
Molt bé.
Val?
D'aquí dos dies ja tindrem a Sant Jordi aquí, eh?
Sí. No sé què passarà.
Per què?
No ho sé.
Aquest
país ara, amb el tema de les editorials i tot això, sí. està desbocat. És a dir, yeah. L'any passat a Andorra es van publicar 30 llibres.
Déu-n'hi-do, sí.
És molt. Hi ha 12 editorials.
No,
és molt ràpid.
Que anava a dir...
Amb l'agravant que moltes d'elles no surten del país, pràcticament.
Mm. Ja. No presentaràs tu un nou llibre, no?
No ho ha acabat
encara. No encara.
Està treballant. No.
Estàs treballant,
bueno,
ja.
Jo tinc manuscrits al calaix que tinc que moure, però de moment encara estic promocionant el primer.
Home, clar.
Suposo que aniré a firmar aquest any. Home. També vaig no deixar temps.
Sí.
I ara estic treballant amb un manuscrit que està, no en línia amb el que vaig fer en aquest que està publicat, però sí és concomitant. És a dir, al final he provat diferents coses i amb el que em trobo possiblement més còmode és amb aquesta mena de relat.
Bueno. Mentre no sigui el manuscrit del primer origen, fes el del segon, en tot cas.
Bueno, és el segon.
L'Albert Villarón ha fet un.
Doncs...
Home, aviam, jo et dic una cosa. A mi em hauria agradat escriure el manuscrit del segon.
Home, clar, sí, tant. Ja.
Pensa que el Pedrolo és un personatge molt poc valorat.
Sí, és veritat.
Perquè, en primer lloc, doncs, era de Lleida, i això ja desqualifica, perquè estàs lluny de la cultura, i, en segon lloc, bueno, que estigui en català, que això, en certa manera, ens agrada molt els que llegim català, però la gent que no llegeix català... O sigui, no els impressa en absolut.
No, absolut.
Però jo he llegit moltes coses del Pedrolo, escrivia molt bé, i escrivia aparentment amb una certa facilitat, cosa que això no és evident.
Bona Constitució!
Hem de deixar-ho aquí. Estaríem parlant amb tu tot el dia, carai.
Gràcies, Mallot.
Gràcies, Josep Maria.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu.